Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Les accions de voluntaris de protecció civil es mostren contrariades amb l'actitud del Departament d'Interior de la Generalitat. Entenen que se'ls ha menys tingut a l'hora de prendre decisions i que no disposen de finançament ni dels recursos adequats. Des de l'Escala, l'àrea de governació de l'Ajuntament entén els voluntaris i compara aquesta situació dels voluntaris de protecció civil amb la viscuda fa un temps amb els bombers voluntaris. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. L'informatiu que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6 i on l'acompanyem d'altres notícies com les següents. Els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut del Pedró participen a les jornades de l'aula a la taula que es fan al Maram. Aprenen a incloure el peix blau pescat a l'Escala en una dieta saludable a través d'un show cooking a càrrec del xef del Mas Conques, Francesc Prat. Ahir es va viure un nou episodi de pluja de fang, en aquest cas acompanyat de pedra. Va ser la primera pedregada del que portem d'any, acompanyada de molts llamps, això sí, sense conseqüències, malgrat l'aparatositat del moment. En total no se superaven els 5 litres per metre quadrat de precipitació. Contratemps al tennis de taula del CER, el jugador xinès Xi Guiye no podrà venir aquesta temporada perquè encara no està vacunat. És per això que el delegat del tennis de taula, David González, podria tancar un fitxatge en els propers dies per ajudar l'equip a lluitar per la salvació. Agenda d'activitats amb previsió meteorològica amb Sergi Corral acabaran de completar l'informatiu d'avui, un dimarts en què ha dominat els núvols i plogims fins a primera hora de la tarda. Demà dimecres serà una jornada amb més estones de sol. Pujarà la temperatura, això sí, a última hora pot aparèixer de nou algun xàfec. Ara us deixem amb el FAR, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Municipal de Tarragona, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Una segona hora amb connexió amb Andalusia. Una segona hora amb tema de dones de mar. Avui, intel·ligència artificial aplicada al mar. Entrevistant a la Verònica Nieves, climatòloga i líder del projecte i4Oceans de la Universitat de València. El flaix informatiu avui sobre socorristes i vaccins. L'efemèrides vinculada amb el capità Garfi i el preu del peix. Sabrem com anar la subhasta a Tarragona, o més ben dit, o més concretament a Cambrils. Connectarem amb Clàudia Masdeu de la Confraria de Pescadors de Cambrils. El FAR ens portarà fins al punt de les 6, hora de l'actualitat local. Al punt de les 7, actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que s'elabora des de l'Escala amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent, el control tècnic Juanjo López. Després, a partir de les 8, els musicals, que els dimarts passen per el Chelsea Hotel i Ruta 66. A partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local al punt de la mitjanit, seguit del suplement tertúlia La Plaça, que hem fet avui amb Maribel Calderón, Salvador Simón i Rosa Méndez. Totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Avui la UGT ha donat dades d'accidentabilitat laboral durant l'any 2020 i els dos sectors que més accidents han patit ha estat el sector de l'agricultura i el sector de la pesca. Són els que a dia d'avui s'emporten el gat a l'aigua en accidentabilitat. És fàcil pensar que bàsicament perquè han estat els dos sectors que han seguit treballant intensament durant la pandèmia. L'any passat van aturar-se les empreses, va teletreballar moltíssima gent i aquests, com que no poden teletreballar, doncs han seguit al peu del canó, com sempre, i han tingut l'accidentabilitat de sempre, que en comparació amb la dels altres gremis s'ha convertit en la més elevada. Però aquest és un fet que no ens ha de fer perdre la visió real de la història, i és que estem parlant de dos sectors productius amb molt de risc, amb molta incidència, amb molta projecció, i que no tenen el reconeixement que des de les institucions es mereixeria. És per això que trobem avui més adient que mai aquest informe fet públic pel sindicat UGT, i cal que entre tots els sectors, però entre tots també els ciutadans, reclamem a les administracions un major suport al món agrícola i al món pesquer perquè puguin implementar mesures de prevenció de riscos laborals encara més exhaustives de les que fan servir i puguin d'alguna manera fer la seva feina en òptimes condicions. No oblidem que són sectors estratègics pel bon funcionament del país. Així comencem aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 6. Gràcies per acompanyar-nos.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Es martes, y por eso queremos viajar hacia Andalucía, porque los martes nos gusta viajar a Andalucía. De hecho, nos gusta cada día, pero solo lo podemos hacer los martes, pero intentamos aprovechar este viaje al máximo. Y lo hacemos para saludar a Inés Domínguez, portavoz de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Inés, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, María.
A ti por acompañarnos y por estar un martes más con nosotros en un contexto donde parece que ya empezamos a ver la luz al final del túnel un poco, ¿eh?
Bueno, esa es la esperanza, y que sea lo más breve posible, porque ya llevamos mucho tiempo en la misma situación.
Sí, esperemos que sí. Pero mientras llega esa luz, la verdad es que no podemos más que incomodarnos, por no utilizar otro término, ante lo que está haciendo la Secretaría General de Pesca, que sigue sin convocaros a las reuniones del sector pesquero andaluz.
Efectivamente, este es otro túnel que tenemos, que parece que tampoco va a llegar la luz nunca. Lo hemos hecho por escrito, les hemos explicado cuál es nuestra representación, cuál es nuestro ámbito, cuáles son nuestros objetivos, y siguen manteniéndose reuniones, tanto para los temas del Mediterráneo como para los temas pesqueros del Golfo de Cádiz, donde se convocan a las otras asociaciones, las masculinas, las tradicionales, las de toda la vida, aunque la Federación de Cofradías ya tiene más presencia de mujeres, pero no deja de ser la tradicional, y la nuestra parece ser que no tiene relevancia o no tiene el reconocimiento por parte de la Secretaría General, y es tremendo precisamente cuando el máximo cargo, ¿no?, responsable de esa secretaría es una mujer, y entendemos que podría tener un poco de empatía, ¿no?, porque sabe lo que es el desequilibrio en la representación institucional, empresarial y social, ¿no?, a todos los niveles. Pues no hay manera.
Es muy triste sí, que esto se tenga que estar contando en el año 2021. Costaría muy ser sensible a estas realidades y contar. Yo siempre creo que con cuantos más opiniones, mejor, ¿no? Es decir, cuanto más visiones tenga sobre una problemática, mucho mejor. Por tanto, añadir todas las entidades y asociaciones, y más si son en representación del sector femenino, que en este sentido está infrarrepresentado en el mundo pesquero.
Pero luego caen en una contradicción, porque cuando hacen alguna exposición pública de una orden, de una nueva resolución, o por ejemplo ahora con los fondos europeos, que ya están publicados los documentos en el portal, sí que nos lo trasladan para que opinemos y presentemos alegaciones, pero luego en las reuniones importantes no estamos, que todo es importante, pero no entendemos por qué no se nos convoca a las otras reuniones, donde se debate, se propone, se analiza, y no esperar a las publicaciones donde solo y exclusivamente podemos presentar alegaciones. Ya digo que para unas cosas debemos ser muy importantes, pero para otras pues no existimos.
Pero fíjate, mira, es lamentable. A eso se le llama techo de cristal. Es decir, seguramente para las estadísticas, seguramente no seguro, para las estadísticas aparece vuestra opinión, ¿no? Y el hecho de que de que os envíen los cuestionarios, os consulten, podáis hacer alegaciones, se os invite a hacer alegaciones. Entonces, este es aquello de decir, no, nosotros somos inclusivos en el sentido de que contamos por un igual con todas las opiniones. Y hasta aquí podemos considerar que es verdad. Se puede discutir, pero se puede considerar que es verdad. El problema es que a la hora de tomar decisiones, que es el techo de cristal real que hay en nuestra sociedad, donde se decide es donde no se cuenta con vuestra presencia. Esto es como con el CSIC, ¿no? El CSIC, que tiene numéricamente paridad entre ambos géneros, hombres y mujeres. Si tú miras la plantilla, numéricamente sí. hay paridad. Pero donde se deciden las cosas, allí no hay presencia femenina. No es que haya más, no, es que no hay presencia femenina. Pues ese es el techo.
Desde una Secretaría General de Pesca no se puede estar potenciando una, o propiciando, ¿no?, y fomentando una red de mujeres a nivel nacional cuando realmente solo nos están utilizando. Es lo mismo que tú has dicho, porque ya esto es una cuestión ni siquiera de cuotas, sino que utilizan el trabajo que hacemos, los vídeos que emitimos y publicitamos, pero donde se deciden las cosas, como bien has dicho, José María, ahí no estamos. Por tanto, ahora hay convocada una reunión para el día 26, analizar el plan de igualdad del Ministerio, y bueno, pues ahí nos vamos a dejar, ahí sí vamos a opinar con contundencia sobre este trato discriminatorio, cuando no tiene sentido debatir o valorar un plan de igualdad que no se cumple por parte de quien lo está elaborando, ¿no?
Sí, sí, evidentemente hay que luchar contra este techo de cristal que solo sirve para que unos pocos saquen pecho, ¿eh? No, nosotros no somos discriminados. Mira, fíjate, pero también preguntamos. ya, pero quien decide no son a los que preguntan, son ustedes, que son señores, ¿sabes? Es como muy demencial.
Yo, José María, antes de terminar, quiero comentar una cosa rápida. Es que es una noticia que nos ha sobrevenido, ¿no? El parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Gabriel Mato, hoy ha defendido la necesidad de que se repartan las cuotas del atún de una manera más transparente y generosa, donde puedan entrar los barcos artesanales, que, como sabe, por lo menos los nuestros del Golfo de Cádiz no cuentan con cuotas de atún. Uh-huh. Y están diezmados por el alga invasora, ¿no?
Sí.
Y se va a votar, creo que entre hoy y mañana, en dos sesiones seguidas. Nos tememos que se va a votar en contra. Uh-huh. Pero creo que es muy importante que conocieras este dato por si, bueno, si quieres.
Hombre,
también hacer un seguimiento, porque para nosotros es de vital importancia que prospere y al final cae también en manos del Ministerio. El Ministerio no decide las cuotas de atún, pero sí las reparte.
Sí, sí. Pues, oye, y tanto que voy a hacer un seguimiento de esta votación. Ojalá te equivoques. Me gustaría que te equivocaras y acabe siendo aprobada, la verdad. Pero bueno, en todo caso, esperemos que se apruebe. Haremos un seguimiento y, si te parece, lo vamos comentando, a ver si se democratiza mejor el tema de la pesca del atún, que verdaderamente es difícil de explicar. Inés, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Sabes que tienes nuestro apoyo. Cuídate. Hasta
vale,
luego.
Hasta pronto.
Hasta luego. Adeu.
Segueix la llum del far.
De fet, és una de les qüestions que sovint hem parlat moltes vegades aquí al FAR, aquí al programa, no? La pujada de nivell del mar, no? Una cosa que ens preocupa a tots molt i que va lligada al canvi climàtic i a l'escalfament, precisament, del context del planeta, però també del mar i de la Terra. Avui volem parlar d'un descobriment, bé, més que un descobriment, no, d'un disseny, forma a través de la intel·ligència artificial per predir les variabilitats del nivell del mar. Diguéssim que, perquè tots més o menys ho entenguem, i si us sou capaç d'explicar-ho bé, a través de fórmules matemàtiques. I qui ha encapçalat l'equip que ha permès dissenyar aquestes fórmules és la climatòloga i investigadora de Laboratori de Processament d'Imatge de la Universitat de València, la climatòloga Verònica Nieves. Verònica, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per acompanyar-nos. Diríem que a través de models matemàtics és com s'ha pogut establir aquesta fórmula, no?
Sí, o sigui, són tècniques estadístiques, però diguem-ne més sofisticades, sí. Sí, els nostres models el que fan és bàsicament acudir a informació que s'ha après, en aquest cas sobre la temperatura de l'oceà, per detectar, com tu deies, els patrons del nivell del mar. I bé, això ha estat possible ja que hi ha una connexió entre aquestes variables, la temperatura i el nivell del mar, que hem establert primer. I bueno, sense entrar massa en detall, però aquests algoritmes s'han entrenat amb dades directes de temperatura del mar a diferents oceans i també dades de satèl·lit de l'alçada del nivell del mar a punts de costa. I bé, amb aquestes dades mostren el que comentaves també a la introducció, no? Que els nostres oceans s'estan escalfant i molt ràpidament. I clar, això no només té repercussions a les zones costaneres, sinó també de forma general a tot el planeta.
Perquè el que està clar, i alguna vegada ho hem apuntat, però evidentment queda palès amb la vostra investigació, és que és evident que el mar no pujarà igual a tots els llocs del planeta, és a dir, no pujarà un metre a tot arreu, ni un metre i mig a tot arreu, ni a 30 centímetres a tot arreu. Variarà la seva oscil·lació, interpreto, en funció de la temperatura.
Sí, exacte. A veure, hi ha molts elements, no? La física subjacent a cada regió és particular, però el que és cert és que els canvis de temperatura encara dominen, controlen d'alguna forma la pujada o baixada del nivell del mar a escala regional, no? I clar, potser això a la regió on vivim, en el Mediterrani, no és tan visible, però en zones, per exemple, de l'Índic o del Pacífic, aquí es poden observar grans oscil·lacions, no? O sigui, el Pacífic, per exemple, pot canviar des d'uns mil·límetres fins a 20 centímetres. I, clar, això pues, té unes repercussions socioeconòmiques bastant importants.
De fet, el model que heu creat és un model d'autoaprenentatge o d'aprenentatge, és a dir, sobre les realitats, sobre el que va passant, es va modificant.
Sí, exacte. O sigui, bàsicament a partir dels canvis de temperatura que detecten els models, aquests poden preveure si el nivell del mar pujarà o baixarà. Com probablement sabeu, quan l'aigua s'escalfa s'expandeix i, per tant, l'alçada del nivell del mar bàsicament és una mesura de la quantitat de calor que s'està emmagatzemant als oceans. Així que des de l'espai no només tenim informació de la superfície, sinó també de l'oceà en profunditat. I amb aquests models doncs, podem veure quines zones estan acumulant més calor i, clar, aquestes patiran una elevació del més gran del nivell del mar.
Quan parlem de patiran una elevació més gran del nivell del mar, vol dir que a la volta de quants anys es produirà o això serà... Ara faig, si vols, faig una anècdota, però serà com la previsió del temps, és a dir, demà el tindrem més alt, demà passat més baix. Com es podrà d'alguna manera definir o temporalment com es definirà aquest augment del nivell del mar?
Clar, les escales de temps són diferents, no? El temps al que estem acostumats, no? El pronòstic del temps és en qüestió d'hores o dies, com a molt una setmana, però els models meteorològics comencen a fallar a partir de 10 dies, més o menys, no? Quan parlem de clima estem parlant d'anys, si no dècades. El que passa que la majoria de pronòstics del nivell del mar era una escala les previsions típiques, no, dels informes aquests són pel 2100, diguéssim, no? Sí. O sigui, són a llarg termini. Però la idea era dissenyar un model que ens donés alguna resposta a més curt termini, no? Perquè seria molt útil pels planificadors de costes. Llavors, precisament el nostre model cobreix aquest gap entre les prediccions meteorològiques, no? I les prediccions climàtiques a llarg termini. Llavors, això pot variar entre 1 i 3 anys, depenent de la regió. perquè és, bueno, està associat a aquestes oscil·lacions de temperatura, no? En les zones on el nivell del mar està molt dominat per la temperatura, doncs podem fer molt bones prediccions fins a 3 anys, per exemple. Mentre que en altres parts potser només expliquem pues una part, no? Clar. O potser a 5 anys o 10 anys vista. O sigui que realment és, és molt subjecte, no? A la, a la física subjacent.
Aquest model que heu provat al Pacífic, a l'Índic i a l'Atlàntic és només per aquests tres oceans o funcionarà tots els mars del món? També el Mediterrani, que és un mar semitancat.
En el Mediterrani encara no ho hem explorat, no? Perquè la idea era provar-ho a totes les costes possibles del planeta, però que estiguessin d'alguna forma influenciada per la variabilitat interna, no? dels oceans. I això normalment domina, doncs, en aquests tres oceans que has mencionat, no? En el mar Mediterrani és possible que l'entrada del Mediterrani doncs puguin funcionar aquests models. Ara tenim algunes institucions ens han trucat per veure si podem col·laborar i posar a prova el nostre model, però encara no és algo que hem explorat. El Mediterrani és molt complexa i normalment dominen altres factors més locals.
De fet, com deies, això s'aconsegueix agafant dades de diferents observatoris, també des de l'espai. Tu has treballat a la NASA, no sé si precisament amb models d'aquestes característiques o t'ha estat útil tot aquest temps que has treballat a la NASA per desenvolupar també aquesta tecnologia.
Bueno, durant el temps que jo vaig estar allà vaig investigar diferents components del nostre sistema climàtic, tant des del punt de vista hidrològic com dels oceans. Jo allà sí que ja vaig desenvolupar diferents tècniques per l'explotació de dades d'observació de la Terra, però vaig veure que les tècniques precisament d'aprenentatge automàtic encara gairebé no s'havien explorat en el context dels oceans i encara menys per modelitzar el nivell del mar. Així que vaig aprofitar per escriure un projecte al voltant d'aquesta idea per poder tornar a Espanya.
T'haig de ser sincer, jo algunes vegades aquí al programa he referenciat el fet de que, sobretot, mira, a través de la NASA, no?, ens hem preocupat molt de conèixer allò que hi ha per damunt nostre i molt poc per saber allò que hi ha per sota nostre, sobretot al mar, no? Coneixem més segurament el que hi ha a la Lluna que no el que hi ha al fons de l'oceà Pacífic, en el punt o en un dels punts més profuns. Però llegint les teves investigacions i no, allò, averiguant sobre una mica la teva trajectòria, he vist que és fonamental també mirar-se la Terra des de l'espai i mirar-se els oceans des de l'espai.
Sí, pensa que en el cas particular dels oceans, els oceans cobreixen més del 70% del nostre planeta i només s'ha explorat entre un 5 i un 15%. I els oceans pues, juguen un paper important regulant la temperatura del planeta. Per tant, és molt important desenvolupar noves tècniques que ens ajudin a respondre a les grans preguntes.
Què et fascina tu del mar? Per què et dediques a estudiar el mar i els oceans? Què et motiva a posar-te en aquest món, Verònica?
A veure, si reculem molt, suposo que el que em va despertar un cert interès inicial era el fet de que, com la majoria de nosaltres, no, que jugàvem els estius amb els cosins i germans a les platges, no? Però vaig prendre més consciència quan vaig començar a llegir sobre els oceans i vaig veure que era un món fascinant i que hi ha molts fets misteriosos sobre ells, no? A més, la majoria de la vida de la Terra també és aquàtica, per tant, no sé, és realment un àmbit molt ampli i encara hi ha molt de camí a recórrer.
Misteriosos com quins?
Doncs, per exemple, això que et comentava, no?, que només coneixem s'ha explorat un 5%. Les capes més profundes de l'oceà, de fet, són les que ocupen un 82% del volum de l'oceà, i això encara no sabem com afectarà, no?, tot el calor extra que hem generat els humans, no?, amb les nostres activitats i que ha estat absorbit pels oceans. Això no sabem què passarà quan arribi a les capes més profundes de l'oceà i com això repercutirà, no?, en tot el planeta.
És a dir, entenc que de moment ens salvem, que no ens salvem, però si ens salvem en alguna cosa és perquè només hem escalfat la part superficial. Encara no ha arribat l'escalfor a la part a la part més profunda. El dia que arribi la part més profunda, si ja no ens salvem, aleshores ja serà irreversible.
Bueno, aquí hi ha diverses coses, no? O sigui, nosaltres encara no sabem quant d'aquest calor s'ha absorbit a les capes més profundes perquè no tenim eines per arribar a, saps, a cobrir totes les capes més profundes, bàsicament. Els instruments que normalment fem servir i llancem des de vaixells, aquests doncs, poden arribar a certes profunditats limitades. Llavors, hi ha un cert desconeixement precisament per les limitacions de la nostra instrumentació, no? I clar, hi ha maneres de calcular-ho indirectament, però realment és bastant desconegut, no? Però és cert que les capes superiors de l'oceà són les que són més actives, redistribuint i transportant calor, no? Llavors, normalment per això ens centrem en aquestes capes de l'oceà.
Correcte. Per tant, totes aquestes imatges que de vegades a les notícies hem vist de drons o submarins a les zones més profundes de la fosa de les Marianes, científicament no té massa utilitat.
Bueno, ho tindrà a llarg termini, no? El que passa que necessitem una gran cobertura, no? Quan tenim dades molt puntuals és difícil extreure conclusions sòlides, llavors... Ara hi ha la campanya Argo, que va començar, no sé si esteu familiaritzats amb ells, tenen les boies, no?, que mesuren temperatura i salinitat, que bàsicament ens donen informació de l'estat de l'oceà. Aquesta és una campanya que va començar el 2005 i gràcies a aquesta campanya doncs, s'ha pogut cobrir bastant part dels oceans, no només el Mediterrani, sinó a escala global. I més recentment ha començat... hi ha una extensió d'aquesta campanya que és precisament que li diuen Deep Argo, que és precisament per cobrir aquesta part més profunda de l'oceà. Llavors és molt important i de moment no tenim suficients dades per treure conclusions, però realment sí que és rellevant.
Mira, vam parlar precisament amb un dels dissenyadors d'aquestes boies, una de les persones que les fa i que ens explicava una mica doncs, el fet de que llancem les boies al mar es mostrava contrariat, no? Perquè deia, diu, llancem les boies al mar i després al cap de 5 anys, em sembla que durant aquestes boies aproximadament, vam fent medicions a diferents alçades, diu, al cap de 5 anys aquestes boies s'enfonsen soles, diu, és un contrasentit, les hauríem de poder recuperar per donar-los una segona vida.
Sí, em sembla que és un problema que estan intentant resoldre. Jo tinc companys als Estats Units que treballen en aquest context i sí que la idea seria dissenyar boies que es puguin reciclar, no? Moltes vegades els vaixells les recuperen, però sí que és difícil. Però tot i això, tot i aquest problema, realment el cost associat a una boia és molt més econòmic comparat amb les missions satelitals, no? Llavors, encara... continua sent la solució més econòmica, diguéssim.
Tu vas tornar a estudiar aquí a Espanya després d'estar estudiant als Estats Units. Per què vas tornar i si creus que se li està donant prou suport a la investigació aquí a l'Estat?
A veure, jo de fet, vaig anar allà sense saber que m'estaria tant de temps, no? Vaig a fer una part del doctorat. La meva idea era fer una estada durant el doctorat de 6 mesos. El que passa que sí que vaig veure que, em va agradar molt la vida a Califòrnia, això també va ajudar, però allà hi havia moltes oportunitats, no? I mentre que la situació a Espanya començava a ser difícil, llavors vaig pensar, ho allargo uns anys, però després sí que volia tornar i vaig tenir molts problemes perquè hi havia oportunitats molt, molt limitades per investigadors com jo que ja tenien una llarga trajectòria internacional, no? El sistema universitari espanyol sembla que que contempla alguns tipus de perfils més tradicionals, diguéssim. Però afortunadament la Generalitat Valenciana va crear un programa específic per atreure gent amb el meu perfil i gràcies a aquesta oportunitat doncs ara puc estar liderant la meva pròpia unitat de recerca que es centra precisament en aplicar l'aprenentatge automàtic als oceans.
Diguéssim que l'estat està com antiquat, interpreto. És a dir, dona la sensació de que aquí les coses van més lentes, més pobres, i una mica emparats amb allò del que inventen ells, de principis del segle XX.
Bueno, està clar que a Espanya no hi ha la mateixa inversió a la ciència, no? I això té repercussions, però a més hi ha el problema també de que aquí es jutgen els científics amb certes mètriques que potser estan obsoletes o que no donen una idea més completa, no? Total de les qualitats d'un científic que pot liderar una unitat de recerca, no? També és cert que normalment quan les institucions quan volen que s'incorpori un científic volen que les línies estiguin alineades amb les seves pròpies línies, no? De recerca, perquè tothom té al cap i a la fi la seva agenda, no? I és molt difícil donar suport a gent que ve amb idees més revolucionàries, no? I llavors jo crec que sí que hi ha una certa que s'està apostant en els darrers anys a canviar una mica aquestes dinàmiques, no? I oferir noves oportunitats.
Si ho entès bé, la política hi té molt a veure?
Suposo que sí, el que passa és que jo, o sigui, desconec l'arrel del problema, però sí que puc comparar una mica els sistemes, no? Llavors, sé que allà hi havia molts més recursos i aquí, en canvi, doncs és molt, no sé, hi ha altres tipus de limitacions, no?
Però investigadors i investigadores n'hi han, investigadores i investigadors n'hi han i n'hi ha molts, no? O almenys aquesta és la sensació que tenim, és a dir, aquí hi ha bones investigadores i bona caliu, no? Bona cantera de gent que pugui tirar endavant projectes.
La qualitat de la recerca jo crec que és bastant bona, però diguem-ne que és difícil incorporar investigadors que venen de fora, no? Perquè els que venim de fora ja tenim una trajectòria molt consolidada i volem entrar en un cert estatus, no? I jo amb els problemes que m'havia trobat era, bueno, tu comença una altra vegada des d'aquí i després ja veurem com van les coses, no? I és, saps? I la gent normalment que ja s'ha quedat en el sistema espanyol va escalant gradualment i llavors no volen competir amb la gent que venim de fora, no? I llavors jo crec que el conflicte és una mica en aquest sentit. Si hi haguessin suficients números de places, doncs no hi hauria tanta competència.
Entenc. També hi ha un problema d'edat, o almenys aquesta és la percepció que tenim. Hi ha una mena de un trencament d'edats important en el món de la investigació. Hi ha gent molt jove que està investigant amb molta força i gent molt gran que té molta tradició investigadora, però al mig hi ha una mena de forat generacional molt bèstia. Que hi ha exemples, però que no és el gruix de la investigació.
No sé, jo sí que veig que hi ha un embús, no? Fins que tota la gent qualificada no trobi una plaça, tots els que venen darrere doncs no poden accedir a aquelles places, no? I clar, moltes vegades quan es jubilen, el professorat que es jubila a la universitat, aquelles places de vegades no es reemplacen, no? Llavors, pues, totes les coses van aquí a un altre ritme molt, molt diferent, no? I clar, la recerca té un timing diferent, no? Si no trobes una plaça a Espanya, doncs te'n vas a una altra institució. Llavors, si hi haguessin més oportunitats i els sous fossin més competitius, doncs suposo que més gent intentaria també tornar d'Espanya. Jo et parlo des del perfil internacional, perquè és el que jo conec, no? Però bueno, sí que he vist de companys, ara que he tornat a la universitat, sí que he vist companys que porten molts anys amb contractes de postdoc i que a menys que vulguin donar docència i acadèmic de professor, és difícil tenir una plaça que sigui de 100% investigador, a menys que facis unes oposicions a centres com el TSIC o similar.
Hi ha una manca també d'interès social en el món de la ciència i suposo que amb això els mitjans de comunicació també tenim molta, molta part de responsabilitat, no? Moltes vegades troballes com la que tu encapçales arriben en comptagotes a la societat, no s'expliquen bé, ni es divulguen bé, ni segurament es fan arribar allà on caldria. Per tant, tampoc no hi ha una pressió social en favor de la ciència, tot i que tothom està a favor de que el científic se'ls reconegui, en realitat hi ha poc interès.
Sí, és veritat, però bueno, la pandèmia ha posat l'essència en el punt de mira, no? Estem vivint un moment històric en el que la importància del coneixement científic ha quedat evidenciat, no? Com a mínim en el context de la salut. Jo espero que aquesta situació serveixi perquè la ciència en general es vegi reforçada, no? És un bon moment per, com a mínim, per reflexionar sobre el paper que té la ciència en la nostra societat.
Ho expliquem bé als mitjans? És a dir, fem una bona divulgació o som lluny dels estàndards que caldria?
Bueno, jo crec que sempre es pot visibilitzar una mica més, no?, tot el procés científic, ja que potser, sobretot, o sigui, hi ha certa tendència a mostrar els resultats i productes finals, no?, i potser hi mancaria visibilitzar tot el procés científic, ja que la major part de l'esforç associat a la recerca queda silenciat, no?, però potser els mitjans de comunicació podrien ajudar en aquest sentit i donar una visió més completa de la ciència. Però en general jo entenc que, clar, els productes finals, no?, és el que pot entendre, no?, el públic en general, no?, perquè, clar, la ciència és bastant complexa, no?
Per exemple, per elaborar un model com el que avui ens ha portat a parlar amb tu, quant de temps heu estat investigant, quanta gent heu estat investigant i quins mitjans heu estat utilitzant per tirar endavant aquesta investigació?
Clar, o sigui, el temps que dediques a una investigació depèn de cada projecte. Jo ja havia començat a investigar això 2 anys abans de venir aquí a Espanya, i el que passa que, clar, jo estava involucrat en molts projectes allà, per tant no em dedicava totalment a aquest projecte. Diguéssim que dedicava les hores del meu temps lliure perquè era el meu projecte extra per poder tornar aquí a Espanya, no? Però jo ja tenia com uns resultats preliminars i és per això que jo ja vaig poder vendre aquesta idea, perquè sabia cap a on anava. I llavors, a l'arribar aquí, el que em faltava era incorporar reproduir els resultats, però en lloc de fer servir tècniques estadístiques tradicionals, la idea era fer servir el machine learning, no? Llavors, aprofitant que tenia un estudiant de doctorat, que va ser estudiant de màster també, doncs vaig, tot el temps que jo no podia dedicar també el compensava la meva estudiant, i llavors al final, amb uns mesos extres, o sigui, a mi ja vaig estar treballant 8 mesos abans que sortís aquesta publicació, i bueno, la veritat és que la meva estudiant, he de dir el seu nom, he de reconèixer la Cristina Radín, va jugar un paper fonamental en el desenvolupament d'aquests models, i també vam poder fer algunes consultes puntuals sobre aquestes tècniques al professor Gustau Camps, que va ser d'utilitat. O sigui que en total jo diria que al voltant de gairebé 3 anys.
Clar, imagina't, 3 anys, és veritat que bé, has tingut la sort de sortir a mitja dotzena de mitjans de comunicació, però clar, 3 anys de feina no es resolen amb això. És evident que si realment volem prendre consciència del que costa desenvolupar una investigació d'aquestes característiques, no n'hi ha prou, no? És a dir, s'ha d'anar explicant conforme es van tenint petits guanys, i això en la teva investigació, amb moltes més que hi ha en marxa, caldria anar-ho fent, no?
Sí. O sigui, clar, els mitjans de comunicació és una ajuda, però en el fons jo crec que l'ajuda principal seria la política, no?, que hi hagués més inversió en ciència, no?, i així doncs, poguéssim doncs, contractar més gent, bàsicament, no?, perquè contra més gent, més components podem investigar, no?, i quan estàs ja a l'estatus de liderar un grup, al final dediques molt de temps a la gestió, no?, i necessites a gent que fes el 80% del que tu faries si tinguessis temps, no?, bàsicament. Clar. I llavors, clar, dediques molt de temps a escriure projectes i les estudiants, bàsicament, sí.
Coneixes algun país del món que aturi les investigacions perquè la burocràcia no permet comprar gasoil pels barcos?
No, la veritat és que no. No, la, ja. Sí, això és bastant lamentable, sí.
Bueno, jo crec que d'aquestes és d'aquelles coses que anem d'anar parlant. Per cert, abans de parlar amb tu, parlàvem amb la Inés Domínguez i fèiem referència al paper de la dona al sector pesquer i aquest sostre de vidre que es visualitza en el fet de que, bueno, doncs no se les convida a ser presents als òrgans de decisió. En la investigació també hi ha aquesta bretxa de gènere i també hi ha aquest sostre de vidre, no?
A veure, jo crec que a nivell institucional i sobretot pels als càrrecs més importants, no, cada vegada hi ha més, s'intenta que cada vegada hi hagi més dones a càrrecs importants, però encara hi ha molt de camí per recórrer, no? Però ja a nivells més, diguéssim, inferiors, no? Es veu molt encara la bretxa aquesta de gènere, tot i que les dones siguin majoria a la universitat, encara hi ha una gran diferència de proporció entre homes i dones en les carreres. Jo t'ho parlo de les carreres científiques, no? Uh-huh. Sobretot del STEAM, a l'àmbit de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. De fet, o sigui, fa poc vaig llegir, segons la UNESCO, que només el 30% dels investigadors de tot el món són dones. I o sigui, que encara hi ha barreres i desigualtats amb les que s'afronten les dones per aconseguir una carrera en aquest àmbit. I sí que és cert que cada vegada existeixen més programes destinats a fomentar la diversitat i representació femenina, però crec que seria molt beneficiós per la societat, no? En general, continuar desenvolupant, doncs, polítiques que incentivin els estudiants poc representats a seguir sobretot les carreres científiques i tecnològiques. I bueno, això en general, saps, dades de la UNESCO, però jo ara vaig mirar per curiositat, no, a la Universitat de València, i segons les dades estadístiques, per exemple, aquí, el curs passat, continuava existint una bretxa de gènere de, per exemple, el grau de física, em sembla que era al voltant de 350 homes i només 130 dones, i també amb el grau de ciències ambientals i geografia, medi ambient, i no només d'estudiants, la majoria de professors de la carrera i màster també són homes.
Doncs és evident que aquest és un dels camins que també hem de recórrer en el món de la ciència. Verònica, avui hem conegut una mica la teva feina. Ara el que toca és seguir acompanyant-te en les investigacions per donar visibilitat des dels mitjans de comunicació per fer arribar la ciència també a la societat. Ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies per vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Verònica Nieves és climatòloga i investigadora de la Universitat de València. Ahir en parlàvem amb els representants de Protecció Civil. Avui hem conegut que els guàrdies civils i els policies nacionals també es queixen. Els Mossos d'Esquadra tampoc no ho veuen clar i les policies locals no totes estan del tot vacunades. Doncs bé, afegim un altre col·lectiu, els que es queixen, perquè tot i ser considerats essencials, no els estan arribant els vaccins com se'ls havia promès. Parlem de la gent que vigila les platges, els socorristes, que també aixequen el seu crit al cel perquè veuen que, de moment, a hores d'ara no hi ha un pla de vacunació per ells. En volem parlar amb en Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica. Ramsès, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Doncs, home, una mica decebut, perquè, clar, vosaltres tampoc, no?
Sí, perquè no n'aprenem. Fa un any estàvem tots que no sabíem com els socorristes treballarien amb seguretat, vam haver de donar consells i recomanar materials de fortuna. Arribem a les portes d'una nova temporada i estem exactament igual que el punt de partida de la temporada passada.
I això bàsicament es resumeix en el fet de que la Generalitat no ha establert les pautes que serien necessàries perquè els ajuntaments les hagin de complir.
Correcte. Amb el tema de la vacunació, clar, això pertany al Departament de Salut i a partir d'ells a entitats, doncs, superiors. Però bé, tenim un col·lectiu, i des d'aquesta tenim un col·lectiu que presta un servei públic i que no disposa d'equips de protecció individual adaptats al medi aquàtic, que ha d'atendre a persones amb problemes greus de salut, com pot ser un ofegament o altres patologies, i que treballa, doncs, amb equips, doncs, no voldria dir precaris, però sí que molt limitats, sobretot a nivell de rescat aquàtic. Hem de recordar que la principal funció del socorrista és que la gent no s'ofegui, i una de les accions perquè la gent no s'ofegui és, doncs, fer rescats a l'aigua. I no disposem de material per aïllar al socorrista de possibles infeccions.
I això per què s'ha produït? És a dir, per què a dia d'avui no hi ha aquest material, ni tan sols s'ha atès la reivindicació, si és que s'ha produït perquè aquest material arribi?
Doncs hi ha diverses causes. Una de les principals és l'estacionalitat d'aquest tipus de servei. Ho he dit moltes vegades, malauradament, malgrat el nostre país viu de cara al mar, pel que fa a la seguretat de les platges, no ens hi posem fins que arriba Setmana Santa i fa bon temps. Per altra banda, estem parlant d'un col·lectiu majoritàriament jove, parlem de gent entre 18 i 35 anys. El fet, doncs, que les competències siguin municipals, que passen, diguéssim, salten al nivell autonòmic, el fet que manqui una entitat que funcioni com un col·legi professional, que agrupi aquest gremi d'aquests professionals, no existeix. Tan sols hi ha un registre que és un filtre d'entrada a la professió i res més. Hi ha una heterogeneïtat en el sector i tot això s'ajunta i, clar, uns no hi pensen i els altres tampoc, i ens trobem, doncs, que els socorristes començaran la temporada d'aquí poc un mes i no estaran vacunats.
Clar, ni vacunats, ni, com deies, amb equips de protecció adequats, ni amb ningú que s'hagi preocupat, perquè és evident que qui té la responsabilitat de posar ordre és el primer el govern central, després el govern de la Generalitat i després les administracions locals, que no poden emparar-se amb la manca de normativa per no oferir aquest equipament de seguretat.
Així és. El que ha passat amb d'altres col·lectius, però bé, el que ens pertoca a nosaltres i a mi com a especialista en seguretat aquàtica és vetllar pels professionals que s'encarreguen de la seguretat en l'entorn aquàtic. Ningú hi ha pensat, el mateix ha passat també amb els voluntaris de protecció civil i altres professionals remunerats de protecció civil que no s'hi ha pensat. Ens trobem amb un col·lectiu que estarà en risc i serà un risc que serà per si mateixos, pels companys i per les feines, i per les famílies, perquè seran o podran ser vectors de contagi. Per tant, no ho podem passar per alt.
Clar. De fet, va haver el debat la setmana passada sobre... No, setmana passada no, fa dues setmanes o tres, ben bé. Sobre si caldria portar o no mascareta a la platja, sobre... Bueno, això ho va posar damunt de la taula el govern central. Més enllà del debat anecdòtic de, oi, prenent el sol amb mascareta o no amb mascareta i tal, no s'ha aprofundit en res més, no s'ha aprofundit ni amb la quantitat de gent que hi ha d'haver a la platja, no s'ha aprofundit ni amb qui ha de vigilar, tampoc s'ho ha dotat de ser d'autoritat, per entendre'ns, és a dir, recordem que el socorrista no té autoritat, però s'ha reclamat que se'ls doni aquest rang d'autoritat.
Sí, s'ha reclamat. De fet, amb el tema de la mascareta en parlava amb vosaltres, precisament. Sí. Seguim reclamant que la figura del socorrista en l'exercici de les seves funcions sigui autoritat pública, malgrat, i també ho hem parlat amb vosaltres la temporada passada, no ha de ser qui controli ni fiscalitzi l'acompliment de certes normes a la platja vinculades amb el tema del Covid. Tenim un col·lectiu que se l'ha deixat de banda i tenim un problema. Tenim un problema. El tema de les mascaretes, sí o no, hem de pensar que la gent, tant a piscines, perquè això també inclou les piscines com a les platges, doncs serà com l'any passat, portarà la mascareta fins al lloc on s'hagi d'estirar i la guardarà a la bossa i després estarà a la platja. Què passa? Doncs que la gent, quan entra a l'aigua, no portarà la mascareta. I és el moment on el socorrista, doncs, corre més perill, ja que hi haurà d'entrar, doncs, a fer aquests ajuts a que la gent surti de l'aigua o rescats amb víctimes més greus, i haurà de canviar les seves tècniques de rescat per intentar que la seva cara no s'apropi a la víctima, perquè l'extracció sigui més ràpida, perquè no podrà comprovar si la víctima respira, perquè per això ens apropem a la cara de la víctima. Mm-hmm. Tot, de fet, anirà en detriment del socorrista i de la mateixa víctima, perquè el socorrista, a fi i al cap, assumirà un cert risc i la víctima, doncs, no serà tractada com caldria, com realment els preparem perquè ho facin.
Finalment, saps que em recorda això? Mira, nosaltres som a la tercera temporada del FAR. Des de la primera temporada parlem sempre al setembre i per aquestes èpoques d'un conveni col·lectiu que atengui les realitats laborals dels socorristes. I cada any ens diuen el mateix. No sé si ara que durant l'hivern farem reunions i mai... Bueno, si no em sorprens i em dius que ja hi és, la veritat és que l'última notícia és que no hi havia encara conveni. I això és el mateix, es deixa passar l'hivern i al final no s'acaba resolent res.
Correcte. La temporalitat ens hi juga en contra, malgrat sigui un servei, doncs, que és un servei públic, és un servei vital, és un servei supernecessari. No hi ha una normativa a nivell estatal, sí que hi ha, em sembla que Balears i les Illes Canàries que tenen Cantàbria també ha fet una mica de normativa, però no hi ha res estatal. Aquí a Catalunya tenim alguna recomanació per part de Protecció Civil, el tema de cobertura de platges, però el sector en si, i aquí no entro en si la gestió és directament des dels ajuntaments o per part d'empreses, el sector és massa heterogeni, és un regne de taifes, i això no beneficia els professionals, que al fi i al cap són els que salven la vida de les persones.
Ramsès, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i tant de bo es trobi solució ja, cosa que és difícil, però bueno, ho intentarem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos la paraula.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I anem cap a Tarragona per conèixer el preu del peix. Josep Sunyer.
Ei, què dius? De fet, una mica, mira, Tarragona, una mica més a la llega fins a Cambrils, la confraria de Cambrils, i aquí, doncs, embotats, ara del tràfic habitual en aquesta hora, perquè encara assistiran una estoneta traient el peix a la llotja amb aquesta subhasta, i com sempre s'acompanya la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, que és la Clàudia Masdeu. Clàudia, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
És l'última setmana aquesta, l'última, la penúltima?
L'última. El dia 1 de maig comencen la veda i fins al 30 de juny.
Bueno, estàvem veient ara per aquí, déu-n'hi-do, perquè hem vist molt de material. I respecte a l'entrivada que vam parlar amb tu, que sobretot destacàvem el tema de la galera, n'hem vist, de galeres i forces, però ja veiem, per exemple, molts llomantos, no?
Exacte, sí, avui hem tingut la sort, hi ha dies que n'hi ha més quantitat i n'hi ha dies que no en tenim cap ni un, però bueno, avui n'hem tingut uns quants i ve de preu, al voltant dels 40 euros, alguna més.
Com es veu, macos, eh?
Són macos.
Sí, sí.
Venen de gust, eh?
Sí, no, a més, n'hi ha uns quants, eh? Què més heu tret avui de mar?
Bé, doncs, com sempre, ja sabeu que els nostres productes estrella són el que traiem més quantitat, és el lluç i el moll. El moll ens anem al voltant dels 10 euros al quilo, i amb el moll al voltant dels 8 o així.
El moll, i també doncs, amb aquestes fantàstiques galeres que estic veient allà, perquè és com veiem un dels productes d'aquí, no?, de Cambrils.
Sí, a veure, les galeres s'agafen durant tot l'any. Sí que és veritat que tenim l'època òptima, que és la temporada més fred, la temporada d'hivern, gener i febrer, que és quan són més buscades, i ara doncs, tenen menys quantitat de carn, tenen menys suc, i per això no som tan buscades durant aquesta època, però sí, les tenim durant tot l'any.
Mira, acabem de treure un parell de pops, aquí mateix, un parell de pops, també un de molt mal.
El pop és un producte que costa, depenent de la temporada, que quan ja fem veda de nanses i caducs, l'època d'estiu, juliol, agost i setembre, però també és un producte que tenim durant tot l'any, i ve de preu, també.
Què implica ara aquesta veda? Què passarà?
Doncs,
hi ha molta feina, suposo que s'aprofita per fer, no?
Exacte, sí. Aquests dos mesos van acordar de forma voluntària tota la província de Tarragona fer dos mesos per intentar donar, ja fa anys, per intentar donar més marge de temps, no només a que el peix es reprodueixi, sinó també a donar temps a que creixi, es desenvolupi. I a més, doncs, és una època que aprofiten per fer reparacions, inspeccions i posar-se al dia amb tota la documentació.
Ja han entrat totes les barques a aquesta hora o encara no?
Sí, i tant. Ja fa una estona que els tenim aquí, acaben de posar el producte en caixes i acaben de vendre, que jo calculo que en 15 minutets, 30, com a molt, hem acabat la subhasta ja.
Abans, fent també el recorregut, bueno, he vist cargols de mar, no?
Tenim cargols de mar. Avui també han portat bastant gall de Sant Pere, que és un producte molt, molt buscat, que pot anar al voltant dels 20 llars, 30 euros al quilo. I bueno, el saitó i la sardina, que el trobem més a matí, al voltant de les 8, 9 del matí, i amb el que són capturats, doncs, amb la modalitat d'encerclament.
Uh-huh. I com està la mar, per cert, aquest dia?
Bueno, el temps durant el 2 gaire, no ens enganyem. Està sent una temporada dura, vull dir que agafaran aquesta veda, aquesta paralització temporal, amb moltes ganes, i jo espero que un cop tornin l'1 de juliol, doncs, ja hagi canviat una miqueta aquesta previsió del temps, i sigui tot més fàcil. No es facin tants durs aquests dies que arriben tots marejats i esgotats.
I peix blau, com a la línia del litoral, també, que està costant molt de treure peix blau?
Sí, està costant molt. Portem uns anys molt difícils amb aquesta modalitat, amb aquest tipus de producte, el peix blau. No acaba de millorar, però sí que és cert que d'una setmana, dues cap aquí, comencen a tocar, però és un producte que s'està ficant molt difícil per, uh-huh, per diferents variables, entre les quals doncs, el canvi climàtic, la temperatura i també, sobretot, la quantitat de tonyines que tenim al mar Mediterrani ara mateix.
De fet, Jura Maria.
Sí, de fet, mira, ara ho apuntava ella, no? La presència de la tonyina és, sens dubte, un dels elements coincidents amb tots els anàlisis que fa tothom, la gran quantitat de tonyines que hi ha al mar i que és el que, bueno, sembla que s'acaba menjant el peix blau.
Sí, exacte. Farà uns 10 anys o així va començar un temps de protecció d'aquesta espècie perquè està en una situació complicada, però la feina s'ha fet molt ben feta i ara mateix el que trobem, la problemàtica que tenim és totalment al contrari.
Doncs escolta'm, en tot cas, aviam si algú pren decisions sobre aquesta qüestió, Clàudia. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, com sempre.
I bona feina. Josep, també, moltíssimes gràcies per haver-nos atès des d'aquí, des de Cambrils. Que vagi molt bé.
Vinga, fins ara. Adéu.
A reveure. Doncs, com sentíeu, una de les qüestions que més preocupa el sector pesquer. És veritat que aquest temps no ajuda gens a la pesca i és veritat que som en un context on els pescadors estan vivint aquests dies amb una certa disconformitat i una certa incomoditat. De fet, cada cop són més coincidents les veus que apuntant a una plantada del sector pesquer, bàsicament per les normatives, la sobrenormativització de la seva feina i la manca de representació adequada, sobretot per part del Ministeri, que en molts casos senten des de molts punts de la geografia de l'Estat que els han deixat abandonats. Nosaltres el que farem serà, evidentment, seguir investigant, seguir mirant i seguir donant veu a aquest sector perquè pugui dir-hi la seva. Ho farem a partir de demà a les 4 en punt de la tarda, des de la vostra ràdio local, com sempre, oferint la possibilitat de conèixer més i millor el sector de la Mediterrània. Gràcies, fins demà. El Far.
El Far, el programa mariner.
Tant de mal, però és llei de mar. No entenc aquests humans, no entenc aquests humans, no entenc aquests humans, no entenc aquests humans. Aquests humans, no entenc aquests humans.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.